Niños arrebatados de las manos de sus padres. Secuestros. Presas que jamás vieron a sus hijos tras el parto. Partidas de nacimiento quemadas. Garzón denuncia un plan preconcebido y criminal por parte del Estado franquista para apropiarse de los hijos de los perdedores, inspirado en el nazismo más puro, al estilo de la dictadura argentina, pero peor. Se cambiaban nombres y apellidos, se borraba toda unión, toda identidad, toda memoria.
Al de Far a Far volem tractar avui un dels episodis més terribles de la dictadura franquista, el robatori de nenes i nens. Ho farem amb en Vicent Usó, autor del llibre No sabràs el teu nom, que és el 31è premi de novel·la Ciutat d'Alzira, una novel·la basada en fets reals esdevinguts a València, que ens explica quines eren les tretes i amenaces que utilitzaven part de sectors de l'Església Catòlica en connivència amb les autoritats. Són les 11:03 minuts, comencem a darrera hora del De Far a Far d'avui i ho fem tractant un tema delicat, com us explicàvem en aquesta intro. Bon dia, Vicent.
Hola, bon dia.
Recordem l'autor d'aquest llibre, No sabràs el teu nom. Com d'extès estava la pràctica de robar nens durant el franquisme?
Doncs no tenim xifres, per precisament pel que expliqueu abans, perquè no tenim tota la documentació que caldria, però dona la sensació que moltíssim, dona la sensació que estava molt extesa per tot el territori de l'Estat i molt arrelada en molts punts diferents, de manera que podríem parlar d'una trama perfectament organitzada i sistemàticament hàbil i activa.
Aquesta trama vigent durant el franquisme no va parar en la mort de Franco. Durant la transició, aquests anys grisos, per dir-ho d'alguna manera, van continuar, no?
Sí, les últimes referències que tenim són dels anys 90. Això és l'altre dia. De fet, arran de l'aparició de la novel·la em va escriure una persona que li havien furtat, o ella sospitava que li havien furtat el xiquet, l'any 86. És a dir, estem parlant d'una qüestió que comença, com bé dieu, per motius ideològics, és a dir, per extirpar el comunisme a través d'evitar que els xiquets els criaren en un entorn, segons el règim, desfavorable. Però després, arran de les donacions que feien les famílies adoptants, moltes de les quals desconeixien l'origen dels xiquets, que eren furtats, etc., doncs comença a convertir-se en una activitat econòmica. I com a activitat econòmica, ja prescindint de tot l'entramat ideològic, tot i que seguia havent un cert component ideològic, com és evident, doncs es va perpetuar fins l'altre dia. Això vol dir, no sols que era una trama molt organitzada, sinó que comptava amb moltíssimes complicitats. Complicitats des de la policia, complicitats en els àmbits administratius i polítics, complicitats en la judicatura. Si no, no es pot entendre que una trama de robatori de xiquets funcione fins a pràcticament l'altre dia, no?
Perquè, clar, tenia una connotació ideològica tot aquest moviment, aquest robatori absolutament monstruós. Parlaves abans de l'amenaça al comunisme, o sigui, només es robaven criatures de famílies concretes.
En un principi estava basat en les teories del psiquiatre Vallejo Nájera, que era un dels caps de la sublevació franquista. Segons ell, el comunisme es podia erradicar si s'evitava que els xiquets es criaren en un ambient familiar procliu. Quan dia comunisme, jo crec que s'estava referint a qualsevol ideologia democràtica.
Los rojos, no?
Que, clar, vull dir, allí dins hi havia fins la certa dreta democràtica, fins al Partit Comunista o els anarquistes de la CNT, etc. Per tant, el que feien era les dones que estaven tancades en camps de concentració, embarassades, els deixaven tindre xiquets, però després, d'una manera o altra, els del furtaven. En un moment determinat, ara no recordo la data exacta, van promulgar una llei segons la qual als 3 anys les mares ja no podien tindre el xiquet amb ells. Aparentment, els llevaven els xiquets a les recluses amb la idea que en un futur, quan isqueren de la presó com a mínim, els tornarien, però en la major part dels casos no els van tornar a veure mai. I a més, en una altra mesura legislativa permetien que se'ls canviara els noms sense deixar rastre dels seus pares biològics, amb la qual cosa això ha dificultat moltíssim que avui dia fins i tot aquelles persones que saben que els van furtar puguen trobar els seus pares biològics. Quan ho troben és per un atzar, bé perquè es conserven documents o bé perquè es conserven testimonis, però és tot molt, molt precari i molt difícil d'encaixar les peces. Una vegada encaixades, si es dona aquesta mena de loteria, avui en dia a través de l'ADN sí que es poden establir certeses. Però, clar, per arribar a aquest punt cal, diguem, una investigació que no és fàcil de fer.
Estem parlant amb en Vicent Usó i és autor del llibre No sabràs el teu nom, aquest Premi de novel·la Ciutat d'Alzira número 31, i és un escriptor molt reconegut, l'obra del qual ha rebut elogis per part de la crítica i públic i ha obtingut premis com el Fiter i Rossell, el Principat d'Andorra, o el Premi Enric Baló de novel·la o l'Andròmina de narrativa. Escolta, una pregunta que et volia fer. No sabràs el teu nom, està basada en fets reals. Com és el treball d'investigació per a trobar testimonis?
No ha estat gens difícil, precisament perquè a partir de 2010 va començar a eixir a la premsa d'una manera bastant sistemàtica. Uh-huh. El que vaig fer en aquell moment, jo vaig veure que allà podia haver una novel·la. A mi la literatura, entre altres matèries, m'interessa sobretot com una ferramenta per interrogar-me sobre les coses que hi ha al meu voltant. Uh-huh. I vaig trobar que allò era un tema d'una gran potència. I aleshores em vaig posar a llegir articles que van haver així en els diaris, a veure documentals que es van fer per televisió, a llegir llibres on parlaven bàsicament testimonis, i tot aquest material, diguem, periodístic, bàsicament periodístic, es basava fonamentalment en testimonis, de manera que no vaig haver de buscar massa per a trobar històries reals. El que sí que vaig fer, em va costar molt processar aquesta informació, precisament perquè jo considero que el tema és tan brutal i tan terrible, i a més està tan estructurat des d'un punt de vista dramàtic o narratiu, que fugir del reportatge era molt complicat. I, de fet, el que més m'ha costat és trobar, més que no el procés de documentació, que ha sigut qüestió d'anar llegint al llarg del temps, ha sigut trobar la clau per a transformar-ho en material literari. És a dir, que la persona que llegeixca No sabràs el teu nom no tinga la sensació d'estar revivint els reportatges que ja havia pogut llegir en el seu moment, sinó que estiga davant d'una novel·la on el que importa siguin els personatges. No? Això m'ha obligat a una sèrie de qüestions d'estil, a trobar una sèrie de veus, etcètera, etcètera. Però el més complicat de tot ha sigut separar-me'n. I, de fet, el que vaig fer quan estava ja havia més o menys decidit com anava a enfocar la novel·la va ser no consultar la documentació, perquè corria el perill de tornar-me a trobar en casos tan impactants que sentira la temptació de reproduir-los literalment. Per tant, jo el que volia fer era recrear l'època, però sense recrear un cas concret, sinó una mica tots, no? Per dir-ho així. I això va ser el procés, pot ser més complicat.
Escolta, una altra qüestió. Com se sent una mare a qui han robat la seva criatura i tothom l'aprèn, no sé, si per boja o...
Sí. Jo crec que és la part més complicada, no? Perquè, efectivament, a les mares que la novel·la arranca als anys 60, el robatori es produiria l'any 64, les persones que protagonitzen la novel·la, en aquell moment que ja no estem parlant del franquisme més dur, encara que estem parlant del franquisme, i això vol dir que sempre és dur, diguem, doncs, el problema era que, efectivament, a les mares que volien conservar els xiquets les enganyaven, els dient que els xiquets havien nascut morts, etcètera, etcètera, no els mostraven, sinó insistien molt, i si insistien molt, en alguns llocs tenien un nadó congelat, que estan algunes fotografies que es poden trobar per internet. Vull dir, era tot una trama d'engany a través de la qual intentaven fer creure a la mare que el xiquet havia mort. Però, clar, era molt difícil que no hi haguera informacions contradictòries, que no hi haguera elements per als quals la mare sospitara que allò no era cert, no? El que ocorria és que normalment aquestes dones formaven part o bé de famílies desestructurades o bé havien estat embarassades en una situació que socialment no era massa admissible. Per tant, estaven ja d'entrada en una situació d'una certa precarietat. a més dels dubtes de no saber realment si el seu fill vivia i, per tant, l'havien furtat o havia mort, com li havien dit, s'havia de sumar el silenci, efectivament, de no poder compartir-ho pràcticament amb ningú, i en molts casos amb ningú. I, clar, posar-te en la pell d'aquestes mares que a la suma del dolor per la pèrdua del fill, siga d'una manera o siga d'una altra, a la suma del dubte de no saber si encendre un ciret per si per la salut o per l'ànima, a la suma del silenci i l'hostilitat de tot l'entorn immediat, tota aquesta suma és absolutament terrible. Jo deia l'altre dia, en l'única presentació que vam poder fer, pràcticament, deia que sempre l'escriptor sempre ha d'intentar posar-se en la pell dels personatges i sempre has de trobar una certa equivalència entre les seues respostes i les que tu donaràs en la novel·la. Però jo crec que en el cas que ens ocupa, el d'una mare en aquestes circumstàncies, jo crec que és el que, per més esforços que jo hagi fet, encara considere que no em puc fer ni una mínima idea de com podien arribar a patir, no?
Jo recordo alguns de perquè això, com tu deies, a partir de 2010 es destapa aquest escàndol de forma massiva i es comença a conèixer casos i es fan, doncs, certs programes de televisió, s'escriuen reportatges o diaris, i hi havia un modus operandi, no?, sobretot els últims temps, no? Les famílies tenien la criatura en un hospital, al principi el parts pareixia que havia anat bé, i de cop i volta venia el metge i els deia no, el nen no ha sobreviscut. Era així de dur i de mesquí, no?
Sí, i a més, sense, en molts casos que jo puc llegir, sense massa subtilitats, és a dir, els dient que el xiquet havia mort fins i tot amb brusquedat i sense embolcallar-ho d'una mica d'amabilitat que farà més passadora el moment, no? Per tant, era així, i després el que feien era, ràpidament, el xiquet se l'emportaven i concertaven una cita amb els pares adoptius, pagaven unes quantitats que en principi eren donacions, però van acabar-se convertint en preus, és a dir, en quantitats estipulades, i els facilitaven els papers per a que els pogueren registrar als xiquets, les famílies adoptants, com si foren seus. De manera que moltes vegades no hi havia ni certificat de l'hospitalització de la mare. És a dir, hi havia una mancança de documents absoluta, una irregularitat terrible. I és el que ha dificultat realment, el que està dificultant encara en molts casos, perquè he tingut, arran de la novel·la, he tingut contacte directe amb algunes persones afectades i em comenten que és molt complex precisament per això, perquè tot l'entramat es basava en virtualitats, és a dir, no hi havia evidències de res, fins i tot això, no n'hi havia ni la constància de que les mares haguessin estat hospitalitzades. Evidentment, la partida de naixement constava a nom d'una altra família, i per tant tampoc per este cantó es podia consignar el rastre. En el cementeri, si algun xiquet moria, en els cementeris tampoc hi havia registre. En algunes zones de l'estat fins i tot els soterraven dins dels taüts de persones més riques, alguns nadons que morien. És a dir, hi havia tota una sèrie de circumstàncies que facilitaven que pogués operar la trama, clar, amb complicitats evidents, com és lògic.
Ja per acabar, Vicent Ossó, autor d'aquesta novel·la sobre el robatori de nadons durant el franquisme, creus que es farà justícia algun dia amb tots aquests robatoris? O els seus autors ja són massa grans o han mort o han prescrit o no està, doncs diríem, tipificat judicialment? Quina és la situació legal? Hi haurà justícia algun dia?
Jo dubte molt que hi hagi la justícia que es mereixeria en un cas així. De fet, han hagut alguns judicis a un dels metges que va operar a la zona de Madrid, i per una part dels delictes l'havien exonerat, per prescripció o per falta de proves. Jo dubte molt, i cada dia que passa és un dia que perdem, en aquest sentit, precisament per això, perquè els responsables, almenys els més antics, van morint, les persones afectades, les mares sobretot, també van morint, i per tant, però en tot cas, fins i tot fent-se, diguem, la justícia legal, seria impossible retornar-los el temps viscut, les famílies perdudes, la sensació de no saber on pertanys realment, és el problema de la identitat que tenen totes aquestes persones a les que van furtar de les seues famílies legítimes. És a dir, per més que intentem aplicar amb tot el rigor la llei, és absolutament impossible revertir una situació que des del moment en què es posa en marxa no té marxa enrere, no té camí de retorn des del punt de vista almenys de la justícia.
L'Església ha demanat perdó en algun moment pel seu paper, perquè molts d'aquests robatoris van passar en cases de maternitat que portaven monges, han sigut i se sap que hi ha hagut mossenyes, que hi ha hagut cures còmplices en tot això, que estaven al capdavant o que estaven conxorxats en aquestes cadenes, no? En aquestes l'Església ha demanat mai perdó?
A mi no em consta que hagi demanat perdó i, efectivament, era el pal de paller de tota la trama. Probablement les disposicions no les signava la Conferència Episcopal, però, evidentment, hi havia els capellans de poble o de ciutats mitjanes o menudes o de barris que detectaven quines eren les mares que eren més fàcils d'enganyar en aquest sentit. Hi havia les maternitats, les llars d'infants, etc, que a les persones més vulnerables i aparentment per caritat els donaven una possibilitat de tindre un part amb unes garanties millors i a partir d'ací se n'aprofitaven. És a dir, l'Església és un element absolutament indispensable i a mi no em consta que hagi demanat perdó de manera oficial. Pot ser ho han fet a títol particular algunes persones, tampoc ho recorde, però com a entitat oficial no, però bé, ja sabem que a l'Església li costa anys i fins i tot dècades reconèixer segons quines coses, no? Perquè coses dels segles terribles de la Inquisició estan per reconèixer-ho, les han reconegudes fa 4 dies. Per tant, en aquest sentit, crec que hem de ser poc optimistes.
Moltíssimes gràcies, Vicent Usó, autor d'aquest llibre, No sabràs el teu nom. En fi, per quan puguem sortir a comprar llibres o per quan ens els puguin enviar, ja sabeu, una bona opció. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.